Info, amb Reme Herrera.
Bona tarda, benvinguts a l'Info número 342, quan passen 5 minuts de la una del migdia. Un repàs a la informació local de la setmana que iniciem tot seguit amb Jordi Puy a la part tècnica i a la redacció i locució Ernest Prunera, Jordi Sugranyes i qui us parla, Reme Herrera. Avui començarem parlant del problema de l'habitatge. Escoltarem la regidora de Serveis Socials, Reyes Muñoz, sobre els 36 pisos buits que, segons l'Agència d'Habitatge de Catalunya, hi ha Ripollet en mans dels bancs i com es negociarà amb aquelles entitats perquè els habitatges es posin en règim de lloguer social. En aquest sentit, parlarem també amb el portaveu de la plataforma d'afectats per la hipoteca Ripollet, José Villacaña, sobre aquest problema habitacional. També parlarem amb l'humorista Pello, conegut popularment per les seves aparicions al programa de TV3 APM. Pello actuarà aquest vespre al Teatre Auditori del Mercat Vell amb l'espectacle E-Time. Dimarts passat, 8 de març, es va commemorar el Dia Internacional de les Dones amb una sèrie d'actes que s'allargaran tot aquest mes. Un d'ells serà un taller sobre micromasclismes impartit per la psicoterapeuta Aroa Talavera, amb qui també conversarem. Els darrers minuts de l'Info els dedicarem a parlar de l'Assemblea General de la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya, la FAPAC, la qual tindrà lloc a l'Escola Els Pinatons durant tot el matí de demà. Ho comentarem amb Xavier Olivella, membre de la Junta General de la FAPAC. A l'Info d'avui els farem diferents propostes culturals, tant d'aquest cap de setmana com de la setmana vinent, i els oferirem la crònica esportiva de la mà del nostre company Marc Mata. Tancarem el repàs de l'actualitat de la setmana, com sempre, cap a les 2 del migdia. Comencem.
Esteu escoltant Info.
I l'Ajuntament està treballant per resoldre el problema de l'emergència habitacional, tot i no poder garantir el dret a l'habitatge, tal i com explicava aquest dimarts en roda de premsa Reyes Muñoz, cinquena tinent d'alcalde i regidora de Serveis Socials. Així, a partir d'un llistat de 336 pisos buits en mans d'entitats bancàries que han estat facilitat per l'Agència d'Habitatge de Catalunya, el consistori ha iniciat un treball per detectar quins estan realment buits i quines són les necessitats d'habitatge a Ripollet. Ens ho explica Jordi Sugranyes.
A partir d'aquí, segons Muñoz, esgotaran totes les vies de diàleg amb els bancs per tal d'aconseguir el compliment de la llei 24/2015, mitjançant el lloguer social i el reallotjament de les famílies desnonades.
L'objectiu, bàsicament, és fer complir la llei, la 24/2015, i així donar resposta a les necessitats socials en tema d'habitatge, amb bàsicament el compromís d'esgotar diàleg amb les entitats bancàries. Sabem que hi ha altres municipis que estan sancionats, però nosaltres, i reitero, volem esgotar la via del diàleg per tal d'aconseguir el màxim. Jo imagino que a finals d'anys, si no hem obtingut el desitjable, començarem a prendre'ns, bueno, les coses més seriosament, no? Potser, i començarem amb el tema de les sancions. Però sempre hem volgut allargar-ho, no? Perquè realment la forma més immediata d'obtenir aquests pisos seria amb el diàleg.
A través de la col·laboració entre el Departament d'Habitatge de l'Ajuntament de Ripollet, Serveis Socials i la Policia Local, dilluns d'aquesta setmana es van iniciar les primeres visites als pisos, suposadament buits, per tal de saber quina és la situació real d'aquest habitatge i, si és el cas, la situació de la família que hi viu. L'objectiu d'aquest porta a porta, tal com va explicar Montse Mas, cap de Serveis Socials, no és saber si el pis està ocupat de forma il·legal, sinó saber com poden ajudar en cada cas.
És a dir, no anem a esbrinar si aquella persona està ocupant, diguem-ne, il·legalment o no. El que anem a dir és quina és la seva situació, com et podem ajudar i en quin banc. Nosaltres ens consta que és aquest banc, des de quan estàs en aquest habitatge, quanta gent vivim, quina és la situació de l'habitatge, per tal de començar a treballar unitat per unitat, a veure amb qui hem de negociar.
Dels 336 habitatges de titularitat d'entitats bancàries i grans tenidors, gairebé la meitat són del grup BBVA i una cinquantena del Sareb. Des de la policia local calculen que trigaran entre un mes i un mes i mig a fer les visites als primers 70 habitatges, ja que en molts casos han de tornar a passar o els inquilins, per por, no obren la porta. D'altra banda, el responsable d'habitatge, Esteban Farràs, va explicar durant la roda de premsa que estan pendents de la signatura d'un conveni amb la Generalitat, que els permetrà crear una borsa de lloguer social.
Amb aquest conveni, l'Ajuntament agafa, bueno, intentarà captar habitatges que estiguin buits, tant de bancs com de persones privades, i posar-les al servei de les persones o les famílies que tinguin la necessitat de lloguer social.
De moment, aquest mes de març s'estan treballant per tal de poder gestionar de forma directa les ajudes per a lloguer just que otorga la Generalitat, de manera que els ciutadans no hagin de desplaçar-se a Barcelona o a Terrassa. L'any passat, Habitatge va aprovar ajudes a un total de 45 persones.
La regidora Reyes Muñoz també va avançar que avui divendres mantindran una reunió amb l'IMSOL per parlar dels 30 pisos de protecció oficial de la zona dels Pinetons, que l'àrea metropolitana preveu posar aviat en lloguer amb opció a compra, com ja va fer amb 13 habitatges.
Actualment hi ha un centenar de pisos buits, motiu pel qual la Generalitat preveu sancionar l'IMSOL. L'objectiu de la reunió és conèixer les característiques dels pisos que posaran en lloguer amb opció a compra, les bases del procés d'adjudicació i quan preveuen fer-ho.
Tenim una primera fase, no?, que són de 30 pisos amb lloguer opció a compra. Nosaltres aquest divendres tenim una reunió amb ells, que seria pel tema d'acabar de concretar per quan serien aquests pisos, quan els podríem disposar.
I d'aquests 30 hem de saber quins ens donen, quants de 3 habitacions, quants de 2, quants d'un, una mica, bueno, sí. Doncs per també poder incidir en això. I les bases, com seran les bases, si són les mateixes que hi havia, si podem incidir en alguna cosa, si podem... O sigui, ara treballarem amb això.
Per últim, Muñoz va manifestar que esperen que l'IMSOL compleixi el seu compromís de parlar de lloguer social abans de Setmana Santa.
I parlant d'emergència habitacional, recordem que la plataforma d'afectats per la hipoteca fa temps que reclama i treballa per aconseguir temes que consideren bàsics, com ara la dació en pagament retroactiva, lloguers assequibles, aturals, desnonaments, habitatges socials i subministraments garantits. Ahir mateix pressionaven a les portes de Catalunya Caixa per demanar la dació en pagament per a la Maria Ángeles Sánchez. Comptem amb nosaltres als nostres estudis amb José Villacañas, portaveu de la PA, i també a María Ángeles. Molt bona tarda a tots dos.
Hola, buenas tardes.
José, el caso de María Ángeles es uno de los muchos que habéis negociado en estos 4 años como PA. Uh-huh. ¿Cómo es negociar con los bancos?
Con los bancos, muy difícil, muy complicado. Nosotros cuando encontramos una situación de una familia que está en situación vulnerable, lo que hacemos es presentar toda la documentación para que hagan su estudio previo, y solicitar, que tiene que ser una cosa de facto, en un país democrático, un Estado democrático como el que tenemos, que la dación de impago sea legislada totalmente, ¿no? Lo que no tenemos en este país, que un proceso de ejecución hipotecaria, se quedan con el inmueble por un 70%, hoy actualmente, anteriormente con Zapatero era un 50%, a base de movilizarnos y organizarnos hemos conseguido por el 70%, y aún con todo eso se queda la afectada o el afectado, en este caso nuestra compañera María Ángeles, con una deuda restante del 70% que se adjudica en la vivienda. Es decir, la dejan en exclusión social y abocan a las personas que se encuentran en esa situación a que estén trabajando en la economía sumergida, algo que no es tampoco nada bueno para el conjunto de toda la sociedad.
María Ángeles, ¿cuál es tu situación actual?
Mi situación es que tengo un piso y llevo ya 2 años y pico negociando con Caixa Catalunya. No paran de pedirme documentación y siempre me han dicho, bueno, me han dado la opción de poder vender, pero no he encontrado comprar. Bueno, encontré 2 compradores, me dijeron que me echaron para atrás la operación, me dijeron que en ese momento no podía ser y ahora empiezan a decirme otra vez que si quiero lo puedo vender. Pero claro, no vienen compradores porque tengo que pedir una cantidad bastante grande, ¿no?, por el piso. Y bueno, el otro día me mandaron unos tasadores, yo estoy pidiendo la dación en pago y con alquiler social, porque claro, si me voy de ahí no tengo dónde meterme, porque no tengo ingresos tampoco. Y me dijeron que el valor de la tasación me la habían hecho por encima de la deuda que yo tengo, con lo cual no tengo derecho a la dación en pago, y que aparte tengo un negocio que es mi medio de vida, y bueno, se agarran a eso para no darme dación en pago.
¿Y cómo lo veis vosotros desde la APA, José?
Hombre, yo creo que se ve bastante factible, es decir, ahora le han tasado por encima una prenda, que en este caso es un activo, un inmueble, por encima de la deuda, es decir, ¿qué problema hay en eso? Si la habéis tasado actualmente con un valor de 180.000 euros y la compañera María Ángeles debe 140.000, tenéis una prenda que le vais a sacar un beneficio y le vais a dar una segunda oportunidad. Pero ellos lo que pasa es que quieren procesar, engordar la deuda, porque como por ley pueden meter unos intereses de demora de un 12% en los juzgados, alargarlo lo máximo posible para hinchar la deuda lo máximo con las costas judiciales, y entonces encontrarse que como no cubrirá toda la deuda del inmueble, coger y meterse por el local ¿vale? Que es el sustento de toda la familia, porque queremos recordar que ha acogido ahora a su hermano, su cuñada y su sobrina, que habían tenido también un problema de desahucio también en Tarragona.
En Berga.
Y entonces, claro, lo ha recogido en casa y tiene cuidando también a su madre, que está muy delicada y una edad muy avanzada. Y claro, el único sustento que tiene la familia que cubren los gastos mínimos para básicos para poder cubrirse, ¿no? Es decir, que de hecho a veces tenemos problemas con la luz y tal, y tenemos que coger y negociar con la compañía en esa etapa que nos va a cortar la luz, porque si no, es que si le cortan la luz encima no puede seguir trabajando. Es decir, bueno, esto es una locura, ¿no?
Un estado de angustia, porque aparte, bueno, yo estaba tengo que estar cada 2x3 presentando documentaciones, con lo cual yo no puedo dedicar el tiempo que necesita mi negocio. Ya no puedo casi, bueno, es que no puedo cubrir gastos prácticamente, voy con una angustia encima y no sé, ya pienso que ellos lo que están jugando conmigo y alargando el tiempo para que el proceso siga para adelante. Entonces ahora ya he dicho que quiero la adopción en pago y por eso hemos tomado la determinación ya de ponernos aquí y que no hagan caso de una puñetera vez, que es que ya toca.
José, ¿cuántos casos estáis llevando ahora mismo?
Ahora mismo tenemos unos 15 casos así de media, siempre vamos teniendo casos de estos. Hay mucho tema que es de alquiler también actual y de mucho lo que es de situaciones precarias, es decir, familias que han liberado o han recuperado una vivienda de grandes tenedores.
¿Vale? ¿Cómo valoráis la iniciativa del ayuntamiento que explicábamos hace un momento?
Hombre, es su trabajo. Hay una ley, una herramienta 24/2015 que fue gracias a la sociedad civil, que Ripollet fue fedetar en recogida de firmas. Y conseguimos 150.000 llevarla al Parlament catalán y que fue aprobada el 29 de julio por unanimidad de todo el Parlamento catalán. Ahora ellos tienen esta herramienta, lo que es la administración local, y como gobierno está actuando como debe y coger y empezar, como ha dicho, si a final de año el diálogo está muy bien, pues si puede ser antes de final de año empezar a sancionarlo, porque es una ley que tiene en la mano. Nosotros tenemos desde las promotoras de la ILP, que es la PAE, APE y el observatorio de EX, tenemos lo que es la contabilidad de todas las viviendas que están vacías en desuso de manera anómala sin hacer ninguna función social en toda Cataluña. Hablamos de 46.974 viviendas que tenemos de la Generalitat. En Ripollet 213 tenemos, según los papeles que nos han dado de la ILP, de la promotora de la ILP. Claro, ellos aquí en el ayuntamiento te dan 336 porque ahí inclusive se cuentan los que están en proceso abierto, es lo que pasa a las entidades financieras.
Por eso tienen que
incrementa. Pero estos 213 son seguros que sí o sí están vacíos en desuso por la forma en que han hecho el cruce de datos con el canon del agua, con lo del IBI, y se saben que están en desuso de manera anomalada hace más de 2 años, que ayer no era una ley desde 2007 ya, que implica hasta inclusive sancionar con 900.000 euros a grandes tenedores. Lo que ha dicho el señor Esteban de Habitacha, de aquí de Ripollé, dice de ir contra los particulares, cuidado, particulares pero grandes tenedores que tengan superficies mayores de 1.200 metros cuadrados en propiedad. Particular.
No, él se refería a que en la bolsa de alquiler social no solo se incluyan pisos de entidades bancarias, sino también aquellos particulares que lo cedan esa bolsa de alquiler y que
voluntariamente,
también.
Voluntariamente, ya, exacto. Pero esto quiere decir que, vale, es un malentendido, pero que, claro, la PAN no va por el pequeño, claro, sino vamos por los grandes tenedores que tengan más de 1.250 metros cuadrados en propiedad de activos de inmuebles, de viviendas, vaya.
Como decíamos, vosotros estáis llevando esas 5 de la PA por toda España con el compañero Néstor. ¿Habéis conseguido algún compromiso al respecto?
No, bueno, ya sabemos que han hecho la primera votación de investidura, que hay el jefe de Estado, señor Felipe Cuarto. Sí, entonces había dicho, lo habían encomendado la faena de presentarse para ser gobierno y bueno, no lo han podido conseguir, se ha juntado con la Naranja Mecánica y Ciudadanos en este caso, que no lleva las 5 de la PA, ni el PSOE tampoco la llevaba. Y entonces ahora, bueno, va a haber una segunda sesión de votación ahora para abril y nosotros seguimos con la marcha de las 5 de la PA para que entre en el Congreso, es elegirle con estas 5 de mínimos porque estamos hablando de que hay vidas en juego. Y con estas 5 de mínimos, a muchas familias que están en una situación vulnerable de emergencia habitacional y gente que tiene deudas, que hay datos del Consejo General del Poder Judicial, del Instituto Nacional de Estadísticas, el mismo Banco de España, hay varios datos porque no saben exactamente el cálculo, pero hay una media de 700.000 de familias que han sido desahuciadas, o personas individuales que han sido desahuciadas y se han quedado con una deuda permanente de por vida. Lo que queremos es que eso se le pegue un plumazo, esas familias empiecen de cero y que no tengan esta carga hipotecaria el resto de su vida a sus espaldas. Es decir, se ha hecho un rescate al sistema financiero de más de 220.000 millones directos e indirectamente, con sus diferidos, ¿vale? Impuestos, que como le llaman ellos, y entonces, pues claro, pues si pedimos la contraprestación, y decir a todas esas familias también quitarle esa carga que de por vida que la van a tener metido en el umbral de la pobreza.
Pues os agradecemos mucho que hayáis venido. Sabemos que Néstor sigue su camino, que va bien.
Hoy acaba la primera etapa, que era Ripollet-Sevilla. Estará 4 días descansando y haremos una etapa especial, una jornada especial, que será el día 14 del lunes, que irá a PAC Coria del Río, que es la PAC local que más tiempo ha estado en las puertas de una oficina de un banco haciendo una acción, como estamos nosotros haciendo actualmente aquí en Ripollet, en la Rambla San Jordi número 8, contra CX, indefinidamente.
Muy bien. Pues María Ángeles, suerte.
Gracias.
Que vaya muy bien. José, gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Al 91.3 Info.
El govern municipal s'ha mostrat molt decidit per tal de municipalitzar el servei d'aigua, tal com va explicar dimarts en roda de premsa la primera tinent d'alcalde, Pilar Castillejo, acompanyada pel regidor de comunicació David Fontanals. És per això que estan a punt d'enllestir un estudi tècnic sobre el servei actual i han iniciat una campanya d'informació adreçada a tots els ciutadans.
Amb l'objectiu d'explicar els beneficis de la municipalització de l'aigua, l'Ajuntament ha iniciat una campanya que incideix en l'augment de la qualitat del servei, la transparència i la viabilitat econòmica de la municipalització.
Volem que els veïns i veïnes de Ripollet coneguin quins són els beneficis que comportarà per ells que la gestió sigui pública. Jo crec que és molt fàcil d'explicar i que és tan senzill com dir que municipalitza l'aigua. Al final el que comportarà és que Ripollet podrem tenir coses com els carrers més nets, perquè revertirà de cara als municipis. L'aigua ha de ser un dret, no un bé de consum. I creiem que no pot estar condicionat a la capacitat de pagament de les persones ni a l'ànim de lucre dels operadors.
Actualment s'està realitzant un estudi sobre el servei que faran públic durant unes jornades tècniques que celebraran a l'abril, amb la participació d'altres consistoris metropolitans amb qui tenen previst signar un conveni de col·laboració. Aquesta mateixa setmana l'equip de govern es reunirà també amb els diferents grups municipals, les associacions de veïns i el defensor del ciutadà per tal d'explicar-los els avenços d'aquest estudi tècnic que estan portant a terme. En una segona fase, l'Ajuntament convocarà unes jornades obertes a tota la població per donar a conèixer el seu projecte i generar debat sobre la participació ciutadana. El regidor de comunicació David Fontanals va explicar que en el procés de municipalització del servei de l'aigua volen implicar agents socials locals, creant comissions i grups de treball.
Nosaltres, en primer lloc, el que farem és posar sobre la taula la necessitat de recuperar un servei públic com és el servei de l'aigua, l'abastiment de l'aigua, explicar quines són les avantatges que té aquest procés, doncs, pel conjunt de Ripollet, i no només això, sinó fer-ho també a través, doncs, dels diferents agents socials que tenim a la ciutat, no? des de les entitats, les associacions de veïns i amb la creació, diguéssim, de grups de treball, de comissions de treball que estudiïn i que facin aportacions a aquest procés de municipalització de l'aigua. Bàsicament, la idea principal.
El contracte amb Sorea finalitza el mes d'octubre i, tal com ha explicat Castillejo, ja han parlat amb l'empresa per tal d'iniciar el servei el mes de gener de 2017, tot i que encara no poden concretar si canviaran les tarifes, ja que la prioritat del consistori serà, en un primer moment, la millora de la qualitat del servei.
I la cadena de supermercats Lidl ha desmentit a través d'un comunicat de premsa que hagi abandonat el projecte d'ampliació de les seves oficines i infraestructura logística de Montcada a Ripollet. D'aquesta manera, la multinacional respon a una informació d'un portal digital que les darreres hores s'ha fet ressò de les xarxes socials.
En aquesta informació s'anunciava un suposat trasllat de Lidl a Castellbisbal per la manca d'entesa amb els ajuntaments de Ripollet i Montcada. Amb el comunicat de premsa d'avui, Lidl confirma que segueix apostant, en paraules seves, per la ubicació actual com a la millor opció per garantir el creixement sostenible de l'empresa al país. El comunicat de Lidl també argumenta que les negociacions amb els dos consistoris i les administracions competents van avançant i que estan convençuts que s'arribarà a un acord per poder començar les obres d'ampliació pròximament. Finalment, Lidl també desmenteix que hagi comprat cap terreny a Sant Esteve de Sesrovires ni a Castellbisbal, com afirmava aquell diari digital.
I aquest vespre el Teatre Auditori del Mercat Vell posarà sobre l'escenari l'obra I Time de l'humorista Pello, popularment conegut per les seves aparicions al programa de TV3. Alguna pregunta més? I Time és un espectacle futurista sobre viatges en el temps. Per explicar-nos més coses de l'obra tenim al telèfon el Pello. Molt bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Com definiries aquest I Time? Parlem de molt més que un monòleg, no?
Sí, bueno, l'I Time és un espectacle de teatre. Hi ha una posada en escena així una mica americana, tipus Steve Jobs quan presentava un producte d'Apple, no? Hi ha moltes pantalles a l'escenari, diferents projectors, i després el que fem en el transcurs de l'espectacle és presentar una màquina del temps que et permet viatjar en el temps, que simplement és una aplicació del mòbil. Et pots descarregar una aplicació al mòbil que et permet viatjar en el temps i després durant l'espectacle pues, viatjar amunt i avall.
Crítica social, tecnològica, humor, què trobaran els espectadors?
Ah, bàsicament humor, és riure, evidentment humor amb certa crítica i amb certes coses, però al final a mi el que em fa més gràcia sempre és riure del costumisme, de les coses que fem tots, del comportament que tenim els humans, d'aquelles coses que fem tots en la intimitat i que penses que només et passen a tu i llavors quan algú te les explica en un escenari és quan et fan riure, no? Perquè t'hi sents reflectat, no? I una mica és això el que trobaran, riure.
La veritat és que la societat digital a la que ens dirigim a una velocitat de vertigen, podríem dir, dona molt per l'humor, no?
Sí, home, sí, sí. Els periscopes, els twitters, els facebooks, aquestes coses que te'n vas a sopar i veus una família de 4 persones i tothom està mirant el mòbil, ningú parla, però bueno, la tecnologia en l'espectacle és una excusa per poder parlar de moltes altres coses, al cap i a la fi, vull dir que és una excusa argumental per poder riure del que riem tots, dels peatges, criticar els peatges, però en el mateix moment que els critiques també riure del que ens passa a tots, que amb el braç no arribem a posar la targeta, que la gent que baixen i van a posar la targeta a peu, moltes coses d'aquestes.
I tu, si poguessis viatjar en el temps, on aniries i a fer què?
No sé. Si pogués viatjar en el temps, on aniria i a fer què? Ostres, no sé... Segurament aniria a l'edat mitjana, sí. A l'edat mitjana a fer què? No sé exactament. A fer de rei, a l'edat mitjana no estaria malament.
Ah, mira. Sí, eren els únics que vivien bé, no?
Clar, per això, no? Estaria ben cuidat.
I respecte al futur, ets optimista?
Sí, sí, sí. Jo sóc optimista en general, perquè si no pot ser humorista, no? Tot, fa tot amb optimisme i humor. Sobre el futur, hi ha alguna connexió en Light Time on es veu el futur i no és res que dissipi molt del que veiem ara, perquè a vegades ens presenten el futur com una cosa molt bèstia. Fa molts anys que va sortir allò del saló de l'automòbil, que es veuen aquests cotxes supersònics, i al final fa molts anys que anem amb els mateixos cotxes a tot arreu. Vull dir que tampoc no acaba d'arribar mai aquest futur.
Havies estat abans a Ripollet?
Sí, home, jo vaig viure a Cerdanyola, del Vallès.
Ah,
mentre vaig estar estudiant a l'Autònoma, i recordo que buscàvem pisos de lloguer i havia vingut a veure en algun per Ripollet, també. Sí. I et diré més, teníem un aquari al pis d'estudiant i els peixos els anàvem a comprar a una botiga d'aquí a Ripollet, que no recordo com es diu.
Ah, molt bé. Ah, o sigui que alguna idea tindràs o no per la teva secció de L'Ole Tu?
Home, segur. Avui aprofitaré la visita, ja vindré una estona abans i donaré una volta per aquí. Si trobem algun nyap, doncs ens la pondrem a la llibreta i el farem sortir la PM.
Això no ho diguis, perquè llavors estarà tothom esperant-te.
No podem avisar quan anem als llocs, perquè si no,
clar,
els ajuntaments són molt vius i ho arreglen tot abans d'hi anem.
Ah, vale, si és per això.
Sí, sí,
doncs,
sí.
Peyu, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i que vagi molt bé aquesta nit l'espectacle, que a més saps que teniu una petita companyia de teatre local allà que us farà una mica també de prèvia.
Ah, molt bé.
Espero que t'agradi.
Molt bé, merci.
Vinga, que vagi molt bé. Adéu.
Adéu, adéu, adéu.
Esteu escoltant Info.
Tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatua y el acento que de noche me pone en la mejilla la solitaria rosa de tu aliento. Tengo pena de ser en esta orilla tronco sin ramas, y lo que más siento es no tener la flor, pulpa o arcilla para el gusano de mi sufrimiento. Si tú eres el tesoro oculto mío, si eres mi cruz y mi dolor mojado, si soy el perro de tu señorío, no me dejes perder lo que he ganado. Y decora y decora las aguas de tu río con hojas de mi otoño enajenado.
Doncs sentíem aquest poema de Lorca, recitat per Jordi Sans, un dels molts assistents a la presentació el passat dimarts, 8 de març, al programa d'activitats de l'any Lorca a Ripollet. Un bon nombre de representants d'entitats culturals, regidors municipals i el mateix alcalde de Ripollet, José María Osuna, van voler ser presents en aquest acte. Ens ho explica Ernest Prunera.
Es tracta, tal com va destacar l'alcalde, d'un programa amb activitats per a totes les edats, descentralitzat i amb diferents disciplines que el fan obert a tothom. La comissió, formada a tal efecte, ha preparat una quarantena d'activitats, entre les que destaca el concert de Paco Ibáñez el dissabte de Festa Major i la participació del comissari i crític de Ripolletenc, Valentí Roma, qui, a més de presentar un projecte expositiu sobre Lorca, moderarà el dia de Sant Jordi una taula rodona sobre les relacions de Lorca amb la cultura popular com a projecte modern. L'alcalde de Ripollet parlava així del conjunt d'activitats.
Ara que em repassaven tota la llista d'activitats que ja hi ha confirmades, doncs està quedant una llista molt maca i variada, que ha aconseguit involucrar, com ja es va veure en aquella presentació coral de fa unes setmanes, a moltes entitats, a molta gent de Ripollet. Com ja vam dir en aquella primera ocasió, creiem que era necessari commemorar l'any 2016 com a any Lorca a Ripollet per tot el que representa Lorca com a persona, com a escriptor, una persona que va ser assassinada, com ja vam dir, por Rojo i por Maricón, i que per tant també doncs ens servia per recuperar una part de la nostra memòria històrica i una part també d'homenatge a tot el seguit a tota la migració d'aquells anys, no només andalusa, sinó de tot arreu de l'Estat i de més enllà. Per això Lorca, la seva persona, la seva obra, doncs ens serveix a través de moltes vessants que tothom de Ripollet, que tot el poble de Ripollet pugui acabar de trobar aspectes interessants de la seva vida i obra i aspectes en els quals treballar i homenatjar aquesta figura que va més enllà d'ell mateix.
Exposicions, programes de ràdio, representacions teatrals, espectacles de dansa, poesia i música, titelles o activitats infantils són alguns dels elements d'aquest programa que finalitzarà el mes de desembre i on col·laboren prop d'una trentena d'entitats locals. També altres departaments municipals, com ara Serveis Socials, Joventut o la Regidoria LGTBI, han programat activitats dins l'any Lorca a Ripollet. L'acte de presentació del programa va finalitzar amb el recital de dos poemes de Lorca a càrrec d'Amics del Teatre i de l'associació Ballet Flamenco Carmela.
I el teatre dominarà aquest mes de març la celebració de l'any Lorca amb la representació teatral de dues obres a càrrec d'Amics del Teatre i de la Careta Teatre.
D'una banda, aquest cap de setmana, Amics del Teatre tornarà a portar dalt de l'escenari la Casa de Bernarda Alba, en aquest cas el Teatre Auditori del Mercat Vell. L'obra, sota la direcció de Jordi Sanz, compta amb la col·laboració especial de Lolo de Jerez. L'entitat ha decidit cobrar l'entrada 5 euros, que donarà íntegrament a Càritas. Les representacions tindran lloc dissabte 12 a les 9 del vespre i diumenge 13 a les 6 de la tarda. I el pròxim divendres, 18 de març, la Careta Teatre representarà el Teatre Auditori Les Màscares de Lorca, Lorca con ojos de mujer. Es tracta de diferents escenes d'obres de Federico García Lorca que ofereixen una interpretació sobre la visió que el poeta tenia envers les dones. Serà a les 8 del vespre al Teatre Auditori del Mercat Vell. L'acte, totalment gratuït, també s'ha inclòs en el programa del Dia Internacional de les Dones.
I acabem amb un altre poema de Lorca interpretat per tancar l'acte per la presidenta del Ballet Flamenco Carmela de Ripollet.
Empieza el llanto de la guitarra. Es inútil callarla. Llora monótona como llora el aire, como llora el viento sobre la nevada. arena del sur caliente que pide también las plantas. Llora flecha sin rumbo y la tarde sin mañana. Y el primer pájaro muerto sobre la rama. ¡Ay, guitarra! ¡Ay, guitarra! Corazón malherido por cinco espadas. Gracias.
I parlem d'altres activitats del cap de setmana. La Jugateca Ambiental organitza aquest diumenge 13 de març una nova cita al brollador del Parc dels Pinetons. Com sempre, la sessió començarà a 12:45 del migdia i serà gratuïta.
En aquesta ocasió, el taller s'anomena Fem de l'Home del Temps i està dedicat al Dia Mundial de la Meteorologia. Els més menuts podran fer experiments relacionats amb fenòmens meteorològics, com aprendre a fer pluja o experimentar amb la pressió atmosfèrica. Per unes hores es convertiran en autèntics científics. Recordem que la programació de la Jugateca Ambiental es pot consultar al Facebook de la Casa Natura de Ripollet i es pot demanar més informació al correu casadenatura@gmail.com.
Una generació va participar a la Fira Ripostoc que va tenir lloc diumenge passat 6 de març a la Rambla de Sant Jordi entre el carrer Pau Casals i la plaça Font. En total hi van prendre part una trentena de comerços de la Unió de Botiguers de Ripollet, entitat que ha valorat molt positivament el desenvolupament de l'acte.
Durant la fira es van fer sortejos a diferents parades, hi va haver regals per a compres fetes aquell dia, liquidacions molt interessants pel que fa al preu i avançament de temporada per fer un tastet. També es van poder trobar productes de moda i calçat, tant per adults com per infants, serveis d'assessoria, serveis d'imatge personal, productes i serveis per a mascotes, regals i detalls per a petits i grans, dolços, motor, complements, entre altres. A banda de les parades dels comerços, també es va poder trobar diversions per als més petits, com ara maquillatge infantil, papiroflèxia i llits gratuïts i llits elàstics gratuïts a càrrec de la Unió de Botiguers.
Dimarts passat es va commemorar el Dia Internacional de les Dones amb la lectura del manifest a la Rambla de Sant Jordi, la qual va plegar desenes de persones. La lectura del manifest va anar a càrrec de la regidora de Polítiques de Gènere i Feminismes, Mònica Laborda.
En el text es va reivindicar la igualtat social i laboral entre homes i dones i es va exigir la fi de la violència masclista. L'acte va finalitzar amb unes paraules de l'alcalde, José María Osuna, en les quals també va demanar la igualtat entre gèneres. Relacionat amb el Dia Internacional de les Dones, el mateix dimarts hi va haver un taller de dansa rítmica i un monòleg a càrrec d'Alberto Castro. I dimecres es va celebrar un taller a la Creu Roja sobre els rols dels gèneres i una xerrada al Centre Cultural sobre les dones i la crisi. Avui divendres a 6:45 de la tarda hi haurà un taller sobre respiració a la Biblioteca Municipal i dijous se n'organitzarà un altre de rebosteria àrab al Centre Cultural.
Info, edita i presenta Reme Herrera.
Dimarts vinent, el Centre de Formació d'Adults Jaume Tuset organitzarà un taller sobre micromasclismes, un acte marcat dins la commemoració del Dia Internacional de les Dones. El taller l'impartirà Aroa Talavera, psicoterapeuta amb adults i especialista en violència masclista. Aquí tenim el telèfon. Bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, Aroa? Explica'ns una cosa. Què és un micromasclisme?
Doncs un micromasclisme són petites situacions quotidianes de situacions de desigualtat. Això vol dir que, actualment vivim en una societat d'acord amb la que, fa uns anys les mostres de violència i de situacions de desigualtat ara tothom no les tolera, però d'alguna forma el micromasclisme és el que també se'n diu, hi ha situacions i també una mica dins d'aquest àmbit hi ha la idea del neosexisme, que són noves maneres d'exercir aquesta opressió i mantenir aquestes situacions de desigualtat amb la societat respecte a dones envers homes. Com dic ara, aquestes situacions són molt quotidianes, moltes vegades molt imperceptibles, invisibles, és difícil veure-les i és difícil combatre-les també. Uh-huh. D'acord? Posaré un exemple, perquè això
sí.
Amb exemples...
Sí, amb un exemple es veurà millor, sí.
Sí, un exemple podria ser, un acudit. No? És una situació que està col·locant perfectament a cada persona, no? Un acudit masclista en aquest cas. No? Està parlant de la dona en quant a objectes sexuals, si és un acudit sobre sexualitat amb les dones, però alhora, clar, d'allò no et pots defensar, és difícil rebatre això perquè sempre queda a dins d'allò que és humor, no d'allò que, bueno, no és per tant, però sí que és, perquè realment un acudit està mostrant una realitat, no?, i l'està mantenint. Doncs seria un exemple de micromasclisme. Uh-huh. Més situacions, doncs, situacions quotidianes, respecte a les cures dels altres, què s'espera d'aquí, què s'espera de les dones en aquest cas, què passa si una dona no ho fa, aquesta doble moral, no?, doncs, dins dels rols que s'esperen. Bueno, podria posar molts exemples, sí, però per dir-ho així és com petites situacions quotidianes que tothom patim, que tothom, a tothom ens envolten, però que moltes vegades no ens adonem que allò és una situació realment de desigualtat fins que t'ho pares a mirar amb calma i amb, bueno, amb una mica de cura.
Mm-hmm. Podríem dir que el micromasclisme és més pervers que el masclisme que tothom entén com a masclisme? Precisament perquè és això que tu deies, que és difícil de detectar el micromasclisme?
Sí, clar, o sigui, la dificultat és com rebatre això. La dificultat ve de, en el moment, per exemple, un acudit és pervers, o sigui, és una situació perversa de pastir, no? O sigui, és un bon exemple, no? M'agrada posar aquest exemple perquè realment representa, en quant a la perversitat, com tu dius, no? De allò clarament és una situació que provoca i que està mantenint una desigualtat, però alhora no et pots defensar d'allò perquè tothom entén que, bueno, doncs un acudit és algú d'humor, que no passa res, bueno, dona no és per tant, no, o sigui, en el moment que vols intentar explicar què està passant o allò parlar, no?, de que què està passant aquí, bueno, no és per tant, no? És com que de repent no es pot agafar i no es pot, sí que es pot agafar, és complicat rebatre'l, i d'aquí la perversió.
Clar, perquè suposo que en moltes ocasions la persona que fa aquest micromasclisme no és conscient de fer un micromasclisme.
No ho és. No ho és per això que t'he dit, que comentava també abans, perquè són situacions que ni ens adonem. Les tenim tan normalitzades i estan tan integrades amb el nostre dia a dia que no ens adonem. Que jo, precisament, aquella situació, aquell escenari, el que està fent és mantenir aquestes situacions de desigualtat. No hi ha una intenció, una intencionalitat quan exerceixes un micromasclisme, perquè moltes vegades no t'adones, i la societat també d'alguna manera ho està mantenint. Llavors és com que hi ha un equilibri perfecte perquè això no canviï, però dins de la persona és això, la persona que ho està exercint moltes vegades no és conscient, s'ha de parar a veure realment què estic fent amb això, no? És tota una feina també adonar-te que aquella actitud, primer, la part que està patint el micromasclisme, adonar-se que aquella situació és de desigualtat, i la persona que ho està exercint, doncs, que està posant a l'altra persona en una situació de desigualtat. Sí.
Mm-hmm. Escolta, Maroa, com es pot acabar amb el micromasclisme?
Bueno, doncs, aviam, ha de ser un tema d'una conscienciació personal, és a dir, tots fem micromasclismes, tots acceptem micromasclismes, llavors és nomenar-ho i poder-ho nomenar, que allò que està passant, poder-ho posar en paraules, que allò que està passant és una situació de desigualtat, i què és el que suposa això, i bueno, d'alguna manera implicar-se, és una implicar-se quan estàs rebent un micromasclisme, per una banda poder nomenar-lo, per poder, això, les coses quan es nomenen i es veuen i es visibilitzen, es poden treballar, si no, no. Però és important poder anomenar-lo, poder visibilitzar-lo, i també una feina personal de, bueno, com em posiciono jo, no?, davant de quan passa això, si jo sóc una persona que tendeixo a fer, doncs, bueno, que tothom, no?, és que és això, o sigui, està molt normalitzat i tothom fem micromasclisme. Llavors és una actitud autocrítica de, bueno, jo amb el meu dia a dia, quines actituds d'aquest tipus, pues, que tothom tenim, doncs. Pues. Uh-huh. Poder-les pensar per poder-les modificar i mitjançant aquesta modificació des d'un mateix, no?, perquè sempre el tema dels canvis en quant a això, no?, i en quant a una societat, comencen per un mateix. Què faig jo? On estic jo respecte a aquesta situació i què és el que jo estic fent per poder, què és el que jo puc fer des de mi mateixa amb el meu dia a dia per poder modificar-ho. Jo crec que aquesta és la fórmula.
Bueno. És a dir, el que parlàvem abans, que és bàsicament saber-ho detectar, no?
Exacte, saber-ho detectar. Sí.
Creus que, en aquest sentit, creus que s'hauria de fer més treball des de les escoles per saber detectar micromasclismes?
Sí. A més, el treball de prevenció a les escoles. Sí, sí, o sigui, poder parlar de, bueno, de coses, no?, que tenen a veure amb els micromasclismes, els estereotips de gènere, poder parlar d'això, dels rols, que exercim com a homes i com a dones, i ja doncs, des de sempre, no?, com a nens i nenes, nois i noies, i poder parlar-ho des d'aquí, poder-ho treballar a l'aula, també amb el tema de la coeducació, doncs tot això anar a poder sí, detectar-ho in situ. I també fer un treball, això, quan es fan tallers a l'aula, els tallers de prevenció d'aquests temes es plantegen des del el posicionament personal, no?, que puguis pensar, bueno, doncs aquesta realitat que jo tinc com a societat, que ens manté en aquest lloc, jo què puc fer perquè això no sigui així? O què faig jo sempre des d'un mateix? Jo què puc fer?
No, ho preguntava més que res perquè també els adolescents, potser l'adolescència és quan més marcats estan els rols, no? I potser és aquí on s'hauria de treballar. No sé si tu tens experiència amb adolescents, com ho veus?
Sí, sí, sí. Bueno, he estat durant molts anys fent prevenció de relacions abusives amb instituts doncs, de tota Catalunya, amb diferents projectes, amb el tallem els mals rotllos, amb els parells de l'amor de l'Ajuntament de Barcelona, bueno, diferents projectes d'aquest caliu i és aquí, no? O sigui, realment... és bueno, un moment molt important, o sigui, tots els moments no són bons moments per poder visibilitzar allò, no? Però l'etapa adolescent és en un moment en el que els nois i noies estan definint qui són i com volen ser. Llavors és un moment molt important per poder parlar d'això. Bueno, jo com em posiciono, què és el que he après, quina motxilla porto, no? Tots portem una motxilla. Nosaltres parlem als tallers de la motxilla rosa i la motxilla blava. Doncs què té aquesta motxilla, què té a veure amb això que estem parlant? I què puc fer per modificar-la a l'aula i als instituts, és molt important poder treballar això amb la gent jove.
Aroa, ja per acabar, l'última pregunta. L'acte de dimarts, que serà a les 11, que no ho hem dit, a les 11 del matí, al Centre de Formació d'Adults Jaume Tuset, els actes que estan emmarcats en el Dia Internacional de les Dones, no sé per què, acostumen a assistir bàsicament un 90% de dones. Tu desitjaries que el teu taller anessin també bastants homes, perquè suposo que no és un tema només de la dona, també deu ser un tema d'homes, no? A tu t'agradaria veure una sala, no sé si meitat i meitat, però bueno, bastant plena d'homes també, suposo.
Clar, sí, 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 sí que és veritat això que dius, no?, que quan fas un taller d'aquests temes és com que els homes en teoria no els hi toca tant, però realment si s'ho paren a pensar, i és una de les coses que parlem amb el taller, què passa amb aquesta situació i amb aquesta posició que els hi toca tenir els homes, no?, en quant a aquesta societat. Aquest, bueno, per una banda, privilegis podem parlar, perquè sí que n'hi ha, però també hi ha situacions que surten perdent, no?, i poder parlar de com jo com a home m'haig de posicionar en un lloc concret que poder no vull estar, però que la societat espera de mi i que en moments, per exemple, i amb l'etapa adolescent passa, em posen situacions de risc i en situacions que no vull estar, no?, i sí, és un taller que està pensat tant per nois i per noies perquè realment és un problema que ens afecta a tots.
Perfecte. Molt bé, doncs des d'aquí animem a tant els homes com les dones, els nois i les noies, a assistir al teu taller, aquest taller que tindrà lloc dimarts a les 11 del matí a l'Escola d'Adults Jaume Tuset. Aroa, moltes gràcies i que vagi molt bé, que sigui un èxit.
A vosaltres.
Vinga, adéu.
Esteu escoltant Info.
I ja tenim aquí el cap de setmana. Des de Ripollet Ràdio us volem oferir una sèrie de propostes per gaudir tant d'aquests dies com de la propera setmana. Comencem amb dues sortides.
Doncs mira, demà dissabte el Centre Excursionista Ripollet organitzarà la tercera etapa de la ruta senderista GR241. Seran 17 quilòmetres entre la Nou del Berguedà i Borredà. A més, el mateix dissabte el Patronat Municipal de Cultura ha organitzat una visita comentada al Museu Can Domènec a Cerdanyola del Vallès.
I dissabte també hi haurà Cants dels Saturats a la plaça del Molí de 9 del matí a les 8 del vespre i de 2:15 del matí a la 1 de la tarda. Es podran visitar les instal·lacions de l'escola Els Pinatons, en el marc de la prescripció escolar pel curs 2016-2017.
No ens podem oblidar tampoc dels més petits, per als quals dissabte hi haurà una nova sessió dels Més Petits Fem Dissabte amb l'espectacle Un Garbuix, d'Ana Belén Jarillo. I diumenge, a les 12 del migdia, el Molí d'en Rata torna al taller Juga amb la Història, aquest cop amb la xocolata com a element central.
I acabem la setmana amb actes socials com el veredicte sobre el tema digital de la FOCER, el qual tindrà lloc dissabte a les 6 de la tarda al Centre Cultural. A la mateixa hora, però, de diumenge, hi haurà el tradicional ball al Casal d'Avis. Diumenge tampoc no ens podem oblidar de la celebració del Dia de la Dona Treballadora a càrrec del Centre Aragonès a partir de les 2 de la tarda.
Dels actes de la setmana vinent, cal destacar el cafè literari que s'organitzarà al Centre Cultural al voltant de l'obra El Mundo, de Juan José Millás. Serà a partir de 3:45 de la tarda. I dimecres, la Fals Pinatons ha muntat una xerrada a càrrec de la psicòloga Esther Vallbona sobre com tractar amb els fills la separació. Serà a partir de 6:45 de la tarda a la mateixa escola.
I acabarem amb els actes de dimecres, on destaquem el concert de primavera que l'Institut Campmàs organitzarà a les 8 del vespre al Teatre Auditori del Mercat Vell i la jornada de portes obertes a l'escola Ginesta, 9:45 del matí i a 4:15 de la tarda.
Esteu escoltant Info.
I arriba la secció esportiva de l'Info. Mirem quins són els partits previstos i les notícies més importants amb el nostre company Marc Mata. Bona tarda.
Bona tarda, Remé.
Comencem amb una notícia. El Club Bàsquet Ripollet de Veterans fa un homenatge a Jaume Creus, jugador, entrenador i, com diu el club, una de les persones més importants del bàsquet local.
L'acte es va celebrar el passat dissabte al Verneda. L'equip veterà ripolletenc es va enfrontar al Futbol Club Barcelona i al descans del partit els representants dels dos clubs i l'alcalde de Ripollet, José María Osuna, van lliurar una placa commemorativa als fills d'en Jaume.
I una altra notícia, el gimnàs Bunkai aconsegueix 5 finalistes i 3 medalles al concurs de dansa amb Slack Nijinsky.
L'entitat ripolletenca va aconseguir aquests bons resultats a la tercera edició del concurs celebrada el passat cap de setmana a Osca. Els ripolletencs van presentar 11 coreografies en categoria debut, infantil, júnior i sènior. De totes elles, només 5 es van classificar per a les finals de diumenge. Els millors resultats van ser per Aina Paris, que va guanyar la categoria de debutants, i també or del grup Manama Dansa, a la categoria dels grups sèniors i la plata per Jorge Heredia a Solo Senior.
Ara sí, passem als partits previstos per aquest cap de setmana. Comencem pel futbol.
Demà a les 4 el Ripollet jugarà al camp del Joanenc, a les 6 el Camp Mas jugarà al camp del Sant Manat i a 6:45 hi haurà derbi al camp municipal entre l'Escuela i el Pajaril. Del futbol sala, el Ripollet jugarà demà a les 6 al camp de l'Escola Pia. Pel que fa al bàsquet, el Ripollet jugarà diumenge a 1:45 a casa contra el Prat i les noies jugaran també diumenge però a les 4 a les pistes del Sant Quirze. Quan el tenis taula ha ajornat el triple desplaçament que havia de fer a Galícia per la incorporació del jugador ripolletenc Joan Massip a la concentració de la Federació Espanyola a Suècia. Els partits s'havien de disputar aquest cap de setmana, que s'havien de disputar aquest cap de setmana passaran a fer-se el 9 i el 10 d'abril. I del tenis taula també hem de destacar que aquest cap de setmana començarà la Lliga Femenina d'Edats amb els primers partits que seran demà a Girona. L'handbol jugarà demà a 6:45 a les pistes del Llagosta i de l'hoquei jugarà diumenge a 12:15 a casa contra el Cerdanyola. I acabem dient que demà en el pavelló municipal hi haurà 2 esdeveniments. Pel matí hi haurà fase local de patinatge escolar a partir de les 9 i a la tarda el pavelló acollirà una trobada de promeses de futbol sala i que començarà a les 4 i acabarà a les 8.
Molt bé, doncs ja saben que dilluns a les 7 no es poden perdre l'Infosport, on faran l'anàlisi de l'actualitat esportiva local. Moltes gràcies, Marc, bon cada setmana.
Gràcies a tu igualment.
El 91.3 Info.
I com ja hem avançat a l'inici de l'Info, demà dissabte l'escola Els Pinatons acollirà la 38a Assemblea General de la Federació d'Ampes de Catalunya. En total hi estan convocades més de 2.200 associacions de pares i mares que es donaran cita en un moment important pel que fa a l'educació. En plena època de preinscripcions, la FAPAC es reuneix per debatre sobre temes tan complexos i determinants com ara el tancament de línies de P3, la massificació a secundària o les proves que s'exigeixen amb la LOMCE. Per parlar-nos d'aquesta Assemblea General i dels reptes actuals de la SAMPA, tenim al telèfon a Xavier Olivella, membre de la Junta General de la FAPAC. Xavier, molt bona tarda.
Bona tarda.
Explica'ns una miqueta quines són les expectatives que teniu respecte a demà dissabte.
Bueno, demà fem la nostra assemblea ordinària, que la fem sempre a la primavera, i hem escollit aquesta escola aquí dels Pinetons, del Ripollet, que més coincidirà que hi ha jornada de portes obertes, i això ens servirà doncs, una mica també per per impulsar el que creiem que ha de ser doncs, l'eix de vertebra de l'educació a Catalunya, que és l'escola pública, no? I en aquesta jornada que farem, de matí fins a la tarda, fins a les 4 de la tarda, doncs debatrem les coses que ja heu anunciat que ens preocupen tant, no? Com el tema del tancament de P3, prèvies a la prescripció, es tanquen línies de les escoles públiques i, en canvi, no de les escoles concertades, perquè tenen un règim de tractament diferent, i això ho trobem injust. També debatrem sobre el tema de l'escola inclusiva, que ara acaba d'aparèixer un decret sobre l'escola inclusiva, sobre com els nens amb dificultats doncs, són atesos a les mateixes escoles que els nens que no les tenen, perquè això vol dir una societat integradora, una societat inclusiva, una societat en què tothom tingui la seva acceptació, tingui la situació de discapacitat que tingui. També es preocupa molt el tema dels menjadors escolars, que com sabeu s'ha tombat aquest acord que hi ha hagut a la Generalitat pel Maresme per donar preferència a les grans empreses de menjadors, perquè hi ha moltes ampes que volen gestionar el menjador escolar. I també, com no, doncs, l'assumpte de la secundària, que ens preocupa molt, perquè la consellera ja ha anunciat que els nois no hi cabran i les nenes no cabran als centres de secundària i habilitaran espais de primària perquè vagin els nens de l'ESO, i això ens sembla un disbarat, no? Perquè són dues etapes educatives diferents i els nens de secundària han d'anar a instituts, no? I finalment, tema de la LOMQE, que és de la llei d'aquesta educació, de la llei verd, que, bueno, tenim una situació pues, que estem una mica mal llim, no? Estem al febrer i no sabem què passarà l'any que ve a nivell d'educació, com estan negociant el govern, i sembla que el govern que governarà ara, doncs, la llei aquesta la tirarà enrere, doncs, que pues, no sabem què passarà. Nosaltres estem d'acord que es tiri enrere, però que ho diguin ja, i podem, doncs, tornar a un escenari d'una llei una mica menys agressiva per l'escola pública i pel català, com era la llei anterior, que era la LOE.
Enguany el lema de l'assemblea és Transformem l'educació. Quin és el paper que vosaltres reclameu pel que fa a les famílies en el futur d'aquesta transformació?
Home, deia un dels primers pedagogs de la història de Catalunya, mossèn Baldí Reixac, que citem un mossèn de la FAPAP, que som una organització que aposta per l'escola laica, que l'escola es basava en quatre pals, en quatre pilars, que evidentment un edifici escolar, evidentment uns nois que volen aprendre, evidentment uns mestres que volen ensenyar, i el quart pilar són les famílies, no? Una escola en què les famílies, en què l'AMPA es mou, en què l'AMPA impulsa, en què l'AMPA col·labora, és una escola doncs, que permetrà doncs, canviar totes aquestes coses que tenim pendents en l'educació, no? I per tant considerem que el paper de les AMPAs és un paper molt important a l'hora de millorar l'educació del país. Pensem en que sistemes educatius com Finlàndia, que sempre han estat els darrers anys tan ben considerats, les avaluacions del sistema les fan una part d'ella, no tot, evidentment, les fan les famílies. Nosaltres som, diguéssim, els usuaris de l'educació i, per tant, doncs, hem de fer valdre els nostres drets, fer valdre doncs, la col·laboració amb les escoles i donar suport a aquelles coses que considerem que podem millorar l'educació.
Doncs a Xavier Olivella, membre d'aquesta Junta General de la FAPAC, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Espero que demà s'ompli l'escola als Pinatons de molts pares i mares que vulguin participar i que aquesta participació es reflecteixi després doncs, amb aquest tot el tema.
Allò esperem, allà. Tindrem
perfecte.
Una col·lecció de càrrecs i esperem, si voleu venir, doncs també us atendrem allà.
Moltíssimes gràcies, que vagi bé.
Gràcies, bona
adéu.
Tarda.
Adéu. I així hem arribat al darrer dels 55 minuts de notícies i entrevistes de l'Info d'avui divendres 11 de març de 2016. Un programa que els hem ofert Jordi Puy, Ernest Prunera, Jordi Sugranyes, Marc Mata i qui us parla, Remei Herrera. Els recordem que ens poden tornar a escoltar aquesta tarda en diferit a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar l'Info online o descarregar-ho a la web ripolletradio.cat. Moltes gràcies, com sempre, per la seva atenció i fins al proper divendres.